Que vingui a casa meva, doncs.
Vinga.
Arnau, avui, atenció, és, no em deixa mai, no em deixa mai, un dia ho faré i... és igual.
Ah, doncs avui deixo que l'anunciï Jordi Basté.
No, anuncies tu, Arnau, perquè és que...
Avui estarà content el Ganyet.
Sí.
Si ens està escoltant.
Sí. Oh, sí. Jo crec que... És que va tenir molt èxit aquesta cançó, però molt vol dir molt.
Sí, i tant, formada per campanyes publicitàries molt, molt diverses, a molts
llocs. Crec que aquesta campanya, una de les últimes, la va fer, juraria que la Caixa.
No ho recordo precisament, però és possible.
Sí, perquè a més el títol de la cançó...
Hipoteques, no?
No, era el sector d'habitatges de la Caixa.
Sí, clar, efectivament, hipoteca.
Doncs exactament, aquesta peça el que fa és un retrat una mica d'aquest imaginari de casa llunyà que sembla que sigui un record que ve d'aquella infantesa, una rememoració d'un moment vital determinat. És ni més ni menys que Our House de Madness. Oh, yeah. Doncs aquesta peça, construïda amb una instrumentació exuberant, té banda completa, guitarra, baix, piano, amb bastanta importància i bateria. També ens presenta, òbviament, veu solista i cors. I en aquest cas m'agradaria destacar sobretot la utilització de la secció de vents i la secció de corda amb uns, jo crec que per l'estètica de la peça, uns elaborats ornaments que no són gaire característics d'aquest tipus d'estils. En tot cas, m'han cridat l'atenció. Però bé, voldria incidir sobretot en un parell de sorpreses que la cançó conté i que no són gens habituals en aquest tipus de repertori, diguéssim, d'estètica més o menys pop, de música popular a grans trets, no? Una d'elles és la utilització d'una cosa que tècnicament s'anomena modulacions sorpresives, que en aquest cas trobem de manera constant. Què és una modulació sorpresiva? Doncs és, diguéssim, que la peça ens trasllada d'un lloc a l'altre sense, a priori, tenir cap mena de preparació. Això que, dit en paraules, és força difícil d'entendre, a l'hora d'escoltar la música és una cosa que s'entén de manera molt diàfana. He preparat un petit tall d'una altra peça. Fent aquest experiment, escoltem, diguéssim, el tall original de la cançó Happy de Pharrell Williams. Bé, tothom coneix aquesta referència discogràfica, aquesta peça forma part de l'imaginari col·lectiu contemporani, doncs ara anem a escoltar l'experiment que he fet amb aquesta tornada d'en Pharrell aquí pujant i baixant la tornada segons el meu criteri. Aquí la peça es desenvolupa normalment i atenció quan aparegui... La tornada ha pujat, ara tornarà a baixar... Bé, en aquest cas es tracta d'un experiment tecnològic, és a dir, manipulació d'àudio, una cosa que jo he fet a través dels mitjans que hi ha actualment en el processament d'àudio, però en aquest cas la peça original de Madness conté una cosa similar, però feta des del punt de vista de la interpretació. Una cosa que és un gran atreviment des del meu punt de vista, des de la qüestió compositiva, i que al final doncs respon a unes inquietuds peculiars, no? És una cosa que segurament l'acadèmia ho veuria amb mals ulls, però en tot cas la cançó ho conté i funciona i és meravellós que sigui així. Una altra cosa que m'agradaria destacar de la peça és també peculiar dins de l'àmbit de la música moderna i és que la cançó està construïda a través d'una sonoritat modal. Això també són elements tècnics difícils de comprendre si no es té un coneixement això exhaustiu de la música des d'un punt de vista propi de la matèria, però ho entendrem fàcilment. És a dir, la música contemporània s'ha erigit sobretot a través d'una cosa que s'anomena la tonalitat. És a dir, tothom en sona allò de do major, do menor, la menor, etc, etc. Doncs bé, hi ha altres maneres de concebre la música i sobretot diríem que aquesta manera que s'ha afincat avui en dia la música moderna doncs té els seus orígens en un moment determinat de la història en el qual doncs es comencen a utilitzar aquest tipus de tonalitats. Però abans, molt abans, sobretot en la música de reminiscència popular, s'utilitzava una altra cosa que es diuen els modes, no? Això té una sonoritat diferent, diguéssim, més exòtica en algun cas, i particularment aquesta peça està construïda sobre el mode de mixolidi. Això és un tipus de sonoritat, d'escala, de context musical que a nosaltres ens ha de sonar moltíssim i hem de tenir molt a prop, perquè si ara poso una peça que conté una sonoritat modal, ràpidament la sentirem, com dic, molt propera. Atenció a aquest fragment. Això que estem escoltant ara mateix és ni més ni menys que la sonoritat de Mix Olivia. Aquest context modal que connecta directament la Santa Espina amb la peça Our House de Madness. Això és així. Bé, sense que la peça arribi al seu final, un últim esment d'una cosa que m'ha cridat molt l'atenció de la peça, que és l'utilització d'un efecte revers. Això és ni més ni menys que utilitzar un arxiu d'àudio, un tall d'àudio, i interpretar-lo del final a l'inici. Escoltem un experiment també que he fet en aquest sentit, a veure si sabeu què és.
Ets a vidroix.
Podem tornar a escoltar?
Ets a vidroix.
Bé, això és un àudio, en efecte, girat al revés, que si el posem en ordre diu ni més ni menys que això.
Jordi Basté.
Bé, la qüestió és que en música també podem utilitzar aquest recurs i s'ha utilitzat diverses vegades. En aquest cas, amb la frase no ens ha cridat massa l'atenció perquè era una cosa estrambòtica i semblava com una llengua aràbica, però si escoltem un element musical que té ressonància, sona així. L'escoltem del dret, un cop de piano prototípic, i en aquest cas ara reproduint l'àudio del revés. Bé, això és un recurs instrumental interessantíssim que pot passar simplement com a recurs que hi ha en les possibilitats creatives de la música que els músics i els compositors s'han inventat, però la peça justament comença amb aquest efecte, i per mi en aquest cas és molt important perquè, com he comentat a l'inici, la cançó el que fa és abocar-nos un record d'aquella vivència infantil de la llar que ens narra la cançó, no? Per tant, hi ha com un símbol en aquest sentit de tornar precisament al llarg del temps, de reproduir aquest so per tornar en aquell passat llunyà. Ara, quan fem la retransmissió de la peça, veurem i comprovarem que, en efecte, comença utilitzant aquest recurs. Fem la retransmissió de Our House de Madness. Hem escoltat aquest so que ens ha abocat al passat. Una introducció, primer piano, bateria. Ràpidament s'hi uneix al baix i, atenció, als vents, en una de les, probablement, les millors introduccions de la música moderna que s'hagin gestat fins avui. Comença la corda. A mi sempre em situen gairebé en una estètica de serial televisiu, com una comèdia que explica la història d'aquesta casa. Aquí a l'estrofa precisament ens està explicant la quotidianitat d'aquella casa, el pare, la mare, el germà, la germana. I atenció, ara hem fet aquesta modulació sorpresiva. Això està en re major, havíem començat amb do major i està en re major. I sorprenentment ara tornem a do major per seguir en aquesta explicació del que és la casa. Aquí els vents i la corda van fent instrumentacions, van apareixent, recolzant la melodia vocal. I atenció un altre cop, aquesta modulació sorpresiva, re major. I si no fos suficient, ara una altra modulació sorpresiva, si major. Parlant d'una cosa que està al mig del carrer, doncs tornem precisament a la meitat entre re i si, do, per seguir explicant què passa en aquella casa. El pare es lleva tard, la mare li planxa la camisa, són coses trivials, és com una fotografia d'aquell passat. I atenció, ara l'únic moment contrastant de la peça, un moment instrumental en el qual doncs respirem de la part vocal, i aquí un petit diàleg entre la guitarra elèctrica i el saxo. Utilitza també un recurs característic i que crida l'atenció, que són acords d'intercanvi modal en un moment que enriqueixen l'harmonia total de la peça. Tornem un altre cop a re major. I ara, per mi, la part central de la cançó, des del punt de vista del que significa. Aquí tornem a una estètica similar a la introducció, però el protagonista ens explica que això és com la moralina de tot plegat. Ens explica que, en efecte, això és el record d'aquell passat que té, d'aquella casa, d'aquells moments d'infantesa. I aquí repeteix precisament la mateixa lletra de l'inici, que això és molt important des del meu punt de vista perquè ens ensenya que en aquest record d'infància el temps no hi té sentit. És a dir, l'infància és la no consciència del pas del temps. Precisament diria que quan som conscients d'aquest temps és quan esdevenim, en certa manera, adults, no? I a partir d'aquí fa una cosa que en general no em satisfà mai, però que en aquesta cançó he trobat que té molt sentit, que és reiterar aquesta qüestió de la casa amb aquest recurs que ja vàrem comentar un dia, que és el fade out, no? Aquest, aquest diluir-se la música, aquest desaparèixer, aquest esfumar-se, que en aquest cas, com que hem convingut que a l'inici començava a parlar d'un record que venia del passat i s'expressava en el present, doncs precisament aquest record també s'esvaeix a través d'aquest fade out, aquesta desaparició, aquesta esfumació de la memòria.
Ara que parlàvem, home, una cosa que és sorprenent és que aquests canvis de tonalitat sorpresius, que efectivament són sorpresius, acabin sent superpopulars i que la gent pugui ser capaç de cantar-los sense equivocar la nota.
Però això que diu de sorpresius, és a dir, a mi si em dius... Hòstia, tornar a recuperar és una cançó molt rara.
Sí, sí, sí. És,
té molts elements peculiars que no són habituals. Al final, la raresa és aquesta, i a vegades la raresa és la genialitat,
sí,
en efecte.
Sí, sí, sí,
I precisament, segurament, si no tinc... La cançó podria no tenir aquests canvis, és a dir, podria emmotllar-se en una tonalitat i expressar-se a través d'allà, però el que li dona aquesta espurna, aquesta vitalitat, aquest fet de ser diferent, són aquest tipus d'elements que la fan una cançó veritablement peculiar.
Hi ha pocs autors de música pop que, utilitzant elements sorpresius continus o estranys, connectin amb el poble, no? O sigui, amb la cosa popular. Això és molt difícil de fer i hi ha molt poca gent que ho fa. Amb elements coneguts per tots, n'hi ha uns quants, vull dir, que ho saben fer. Amb aquestes rareses n'hi ha molt pocs, perquè ja que són rars i tenen un públic rar, diguem-ne, que agrada les rareses. Però un tio que fa coses estranyes, que tingui una acceptació popular, això és molt difícil. Ara, aquests canvis de tonalitat, i ara que parlem d'Eurovisió, n'hi ha un que no és per sorpresiu, que és el que es fa gairebé sempre a Eurovisió, que és aquest. A punt del final, pujat dos semitons, aquest és el que...
La tornada, diguéssim, que al final, en una explosió d'energia, de potència...
La pujada de to, que tots coneixem, així popularment, aquella cosa...
Allò
és fantàstic. A mi no me'n cansaré mai.
Sí, és efectiu, està clar.
De Dark House recordo molt el clip, i especialment el moment en què el nano agafava la raqueta de tennis i feia veure que tocava la guitarra. Sembla un record d'aquest. I la cantonada de la casa, clar.
El Sax sempre ha dit, ja des d'una visió molt més adulta, sempre ha dit, hosti, jo quan l'escolto encara em sorprenc aquesta capacitat que teníem de parlar en profunditat del costumisme, no? O sigui, del dia a dia i del no-res.
És que Blanes es diferenciava molt d'altres grups que es dediquen a fer ska. Vull dir, el nivell crec que era força superior, eh?